Arrenquem la segona part del programa després de l'aparador musical i amb notícia d'última hora que acaba de fer públic el govern espanyol, i és que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, presentarà a Luis de Guindos, el ministre d'Economia, com a candidat a la vicepresidència del Banc Central Europeu. S'enfrontarà de moment a un candidat irlandès que es diu Philip Lane, i caldrà que veure qui té més força al sí de la Comissió Europea per veure a quin dels dos països s'atorga precisament aquesta vicepresidència del Banc Central Europeu. El Consell Europeu, per majoria qualificada, escollirà per un lloc entre persones de reconegut prestigi i experiència professional en assumptes monetaris o bancaris, prèvia consulta al Parlament Europeu i al Consell de Govern del Banc Central. El candidat escollit s'incorporarà en aquesta vicepresidència l'1 de juny. La decisió s'elevarà al Consell Europeu en la reunió dels dies 22 i 23 de març. Què vol dir això? Doncs que si el senyor de Guindos no obté, aquesta vicepresidència, doncs hi haurà remodelació del govern espanyol. És un tema d'aplicar el seny al sentit comú, perquè no es pot compatibilitzar una qüestió inicialment, segons tinc entès, amb l'altra. Per tant, caldrà veure precisament com acaba tot aquest tema. D'aquí un momentet la Viviana ens parla d'aquest tema tan atractiu com és l'enlairament, amb èxit, va ser ahir, del coet més potent del món dissenyat per transportar càrrega a Mart. La companyia privada SpaceX, que és del senyor Elon Musk, el propietari de Tesla, doncs resulta que s'ha fet càrrec d'aquesta qüestió, de la qual ens en parla la Viviana. Oi que sí, Viviana? Bon dia.
Bon dia.
D'aquí un moment.
Sí.
Déu-n'hi-do, eh? Mr. Tesla va fort, dic.
Sí. El Carmona està convençut que és tot una conxorxa per marxar de la Terra i deixar-nos aquí.
També pot ser.
Diu, això està tot molt fotut i no ens ho estan dient, i ahir el que vol és marxar i deixar-nos aquí.
Això és que el senyor aquest té informació...
Tu no te'n recordes de la pel·li 2012?
Sí.
Del John Cusack, que era això?
Sí.
La Terra estava molt fotuda, havia de venir el Big One... no ho volien dir, i hi havia criatures naus espacials per marxar i deixar-nos a la resta aquí, així que no sí, va sí, tan sí. Desencaminat, eh?
Sí, sí, no era només un tema de terratrèmols, era un problema més gros, eh? No recordo exactament on era, ara ho buscaré, ara em va picar la curiositat,
sí.
Perquè és que la vaig veure no fa massa aquesta pel·li.
Sí, era un megaterratrèmol d'aquells i el
Big One...
Hi havia
una inundació, em sembla que era...
Bueno, clar, perquè els terratrèmols provoquen tsunamis, clar, perquè era la costa de Califòrnia.
Hi havia tota una sèrie de països, o una part de països del món, que estaven conxabats amb unes naus que s'estaven construint amb secret, etc. És un tema interessant. Doncs després parlarem de mediació, perquè ahir... es va celebrar amb motiu precisament del Dia Internacional de la Mediació una jornada organitzada per el Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior, que portava per títol la mediació com a eina de prevenció de conflictes. La mediació, com dèiem, està absolutament en boga pel fet que es troba ja a tràmit parlamentari el projecte de llei de mediació. El d'arbitratge ja és un fet, i de mediació en va parlar ahir l'advocat i alhora mediador Antoni Vidal i el nostre col·laborador, que és mediador i formador, Ramon Tena. Tots dos van participar amb sengles ponències. La tercera va anar a càrrec de la psicòloga clínica i mediadora Eva Bosch i de la tècnica d'atenció social i mediadora Loli Terrón. Amb dos d'ells, amb el nostre col·laborador Ramon Tena i amb l'Antoni Vidal, hi parlarem d'aquí un moment. Hi ha encara qüestions que tenen a veure amb la justícia, perquè el Jordi Segura, en l'Espai Advocats, que fem en col·laboració amb aquest col·legi professional, avui ens parlarà precisament de les dels diferents processos jurisdiccionals que existeixen a Andorra, de diferent àmbit, en diferents instàncies. De tot això en parlarem amb el Jordi Segura d'aquí a una estona. Però vinga, Viviana, explica'm una miqueta això del SpaceX, el coet Mart i...
Falcon Heavy, es diu. Ojo,
Falcon
.
Heavy, o sigui, un falcó pesant, no?
Sí, o fort, o... sí. Sí, 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 sí. Aquest és el nom del coet que es va enlairar ahir. Quan passaven 9:15, és a dir, a 10:15 de la nit, hora nostra, i després de multitud de retrasos, ja que hi havia molt vent en alçada, es va enlairar des del Cap Canyaveral. El coet més potent del món, el Falcon Heavy de la companyia SpaceX, va superar ahir de manera excel·lent el molt difícil examen del seu primer llançament. Fins a 4 vegades es va haver de retrasar, eh? Estava previst per 7:45 i finalment va ser 10:15 de la nit. 7 minuts i 58 segons després de que despegués, els dos propulsors laterals van tornar a Cap Canyaveral i van doncs, aterrar simultàniament en una coreografia molt aplaudida per la multitud que es va congregar a la zona. Si busqueu la notícia en vídeo, segurament veureu com no baixen dos, com dos coets petits que aterren doncs, perfectament sincronitzats. Mentrestant, l'etapa superior del coet continuava el seu viatge amb un descapotable vermell Tesla Roadster a bord amb un Nino que li van posar Starman en honor a Bowie. La imatge del cotxe i el ninot amb la terra de fons, doncs jo crec que serà una de les imatges que passarà als anals de la història. La tenim, a veure si la tenim aquí la notícia, la veus?
Sí, sí.
Amb una càmera que es va situar a dintre de la nau.
Això era una sobrada, eh? Això era una sobrada.
Sí, ell va dir, el coet és meu i a dintre hi poso el que vull.
Hago lo que...
Sí, és a dir, no?
De pílil.
Sí, ja està. Si el coet és seu i el cotxe també, què fa? I doncs poso el coet a dintre del cotxe.
Molt bé.
Segons un pla de negoci de SpaceX, la reutilització dels components del coet permetrà oferir llançaments a preus competitius. L'empresa preveu utilitzar el nou coet tant per a llançaments a l'òrbita terrestre baixa, que és on es troba l'Estació Espacial Internacional, com per anar a la Lluna, incloses missions tripulades, o per explorar el sistema solar, ja que es pot enviar fins a 17 tones a Mart o 3,5 a Plutó. El d'ahir va ser un llançament d'alt risc, donades que les condicions extremes a les que es veu sotmès un coet durant un llançament no es poden simular amb garantia als ordinadors. No es pot saber amb antelació com es comportarà un coet en el seu primer vol. Elon Musk havia advertit que hi havia molt risc associat al Falcon Heavy i una possibilitat molt real de que el vehicle no aconseguís arribar a l'òrbita. Es tracta d'un coet potent i complexe amb la dificultat afegida de que es volien recuperar els tres propulsors principals i el central i els dos laterals, guiant-los en un viatge de tornada controlat. Aquests tres propulsors són tres coets Falcon 9 que s'han assemblat junts per triplicar la seva potència. Dos d'ells, els laterals, havien volat ja en llançaments anteriors i s'han reutilitzat per al Falcon Heavy. El central és nou, aquest l'havien fet nou. Cada un dels propulsors té 9 motors de 470 quilos més alts que una persona. Entre els 27 que havien d'encendre's de manera perfectament coordinada durant el llançament, proporcionen al Falcon Heavy una potència suficient per situar fins a 63,9 tonelades en òrbita terrestre baixa. Això el converteix en el coet més potent que s'ha llançat des de 1973, quan es va llançar el Saturn V, que havia portat els astronautes de la NASA a la Lluna. La càrrega que portava a bord doncs, era d'escàs valor. Elon Musk ha enviat a l'espai un dels seus propis cotxes, és a dir, el cotxe era d'ell, no? I és com que diu,
flota.
El cotxe és meu, l'he fet jo, l'he dissenyat jo, l'he construït jo,
el
igual que el coet.
El coet és meu, pago jo la festa.
Doncs a dintre el meu cotxe.
Vinga.
En lloc de... Saps què s'hi posava abans els coets, a dins? No. Maquetes de satèl·lit.
Ah, mira.
Suposo que la NASA devia tenir maquetes allà dels satèl·lits. Què enviem a la Lluna? Doncs mira, aquestes maquetes que tenim aquí que no fan res, vinga. Doncs ell ha enviat un cotxe amb un Nino dintre. Ja està. La foto la trobo genial.
Sí.
I després d'aquest senyor de totes les seves fricades i tal, la foto la trobo espectacular. O sigui, un senyor vestit d'astronauta sentat amb un cotxe amb la Terra de fons. Tu com ho veus això, Carmona? Meravellós.
La veritat és que sí, fa patxoca veure això, eh? No? Que quan tens calés fas el que et dona la gana,
sí, sí.
Que t'envies un cotxe d'alt, és igual, en tinc 200 més.
És mia.
La marca és mia.
Clar, la marca és meva. El cotxe és, no és que el cotxe sigui meu perquè jo l'he comprat, no. El cotxe és meu perquè jo l'he dissenyat, jo l'he fabricat, és meu.
Sí.
Doncs ha enviat a la Lluna, al seu cotxe.
Doncs em sembla molt bé. La veritat és que hi ha molta gent, estic veient, seduïda precisament per, per aquesta notícia.
Home, el vídeo és bastant espectacular, eh? A veure... Per mi, sempre veure el llançament d'un coet és emocionant. Jo ho trobo superemocionant. A més, tot el ritual aquest de el compte enrere, com s'engeguen els motors... No? A mi m'encantaria anar a veure a Cap Canyaveral a veure com llencen un coet. Ha de ser superxulo de veure. Però si a sobre no, el coet va en l'aire tot d'una, veus aquells altres coets que baixen els dos alhora. Molt espectacular, no?
I tant que sí. Viviana, moltíssimes gràcies.
A tu.
Una pausa i espai en connexió.